Assegurances Catalana Occident. Assegurem les coses importants, les de debò, perquè creiem que donar confiança a les persones és ajudar-les a fer la seva vida i el seu món cada dia millor. Assegurances Catalana Occident. Tot, tot i tot.
Reformes a la llar? A Supepont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Supepont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Supepont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Supepont, treballem per fer-li la vida més fàcil.
La música Guateque a Cugat.cat. Tots els dilluns a les 12 del migdia.
Estoy aquí, aquí.
Guateque Mania, música dels 60, 70 i 80 amb Josep Maria Planes. Guateque Mania a Cugat.cat.
Cugat TV és la televisió de Sant Cugat.
Organitzada per canals, a Cugat TV trobaràs les imatges de tot el que succeeix a Sant Cugat.
Esdeveniments,
actualitat,
esports,
cultura,
música,
economia,
reportatges en profunditat.
Busca't, et trobaràs.
Cugat.cat.
La vida és local.
Assegurances Catalana Occident. Assegurem les coses importants, les de debò, perquè creiem que donar confiança a les persones és ajudar-les a fer la seva vida i el seu món cada dia millor. Assegurances Catalana Occident. Tot, tot i tot.
Si vols seguir tot l'esport català, escolta cada cap de setmana En Joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, esport adaptat. Tots els marcadors, les històries, els protagonistes, els mites i les joves promeses. L'actualitat i la realitat del nostre esport, els dissabtes i els diumenges de 8 a 10 del vespre, només aquí, a la teva ràdio local.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing. Everything.
Passen uns minuts de les 12 del migdia i és dijous, vol dir que estem en Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i Sant Cugat. Avui no hi ha homilia. Per què no hi ha homilia? Doncs perquè avui us diré el missatge del Dia Mundial del Teatre, que serà el dimarts dia 27. O sigui que anem directament cap al missatge perquè és una mica llarg, ja us aviso. El missatge està a càrrec de Simon McBurney, del Regne Unit, actor, escriptor, director d'escena i cofundador del Teatre de la Complicitat. I diu així: a mitja milla de la costa sirenaica, al nord de Líbia, hi ha un gran refugi de roca, 80 metres d'ample i 20 d'alçada. El dialecte local s'anomena Haufiti. El 1951, l'anàlisi de datació de carboni va mostrar una ocupació humana ininterrompuda d'almenys 100.000 anys. Entre els artefactes descoberts hi havia una flauta d'os, datada entre 40 i 70.000 anys enrere. De petit, en sentir això, vaig preguntar al meu pare, «Tenia música?» Ell em va somriure, com totes les comunitats humanes. Mon pare fou un arqueòleg, especialitzat en prehistòria, el primer a excavar a l'Outfrid, a la Cirenaica. Estic molt honrat i feliç de ser representant europeu del Dia Mundial del Teatre d'aquest any. El 1963, el meu predecessor, el gran Arthur Miller, va declarar que l'amenaça d'una guerra nuclear pesava sobre el món. Em van demanar escriure en una època en què la diplomàcia i la política tenien armes molt dèbils i curtes. L'abast delicat, però de vegades llunyà, de l'art ha de suportar la càrrega de reunir a la comunitat humana. El significat de la paraula drama deriva del grec dran, que significa fer, i la paraula teatre prové del grec teatron, que literalment significa lloc de visió. Un lloc no només on mirem, sinó on veiem, rebem, entenem. Fa 2.400 anys, Polícrat el Jove va dissenyar el Gran Teatre de Pidaure, amb capacitat per a 14.000 persones. La sorprenent acústica d'aquest espai a l'aire lliure és miraculosa. Un llumí encès al centre de l'escenari es pot escoltar des dels 14.000 seients. Com era habitual en els teatres grecs, quan s'observava els actors, també es podia veure el paisatge de més enllà. Això no només permetia reunir diversos llocs alhora, la comunitat, el teatre i la natura, sinó que també reunia tots els temps. A mesura que l'obra abocava mites passats en l'actualitat, els espectadors podien mirar des de l'escenari quin seria el seu futur definitiu, la natura. Una de les revelacions més notables de la reconstrucció del Globe de Shakespeare a Londres és també el que veieu. Aquesta revelació és la llum. Tant l'escenari com l'auditori són igualment il·luminats. Els intèrprets i els públics poden veure cadascun l'altre, sempre. A tot arreu es veuen persones, i una de les conseqüències és que es recorda que els grans soliloquis, per exemple, Hamlet o Macbeth, no eren merament meditacions privades, sinó debats públics. Vivim en una època en què és difícil de veure-hi amb claredat. Estem envoltats de més ficció que en qualsevol altre moment de la història o la prehistòria. Tot fet pot ser qüestionat. Qualsevol anècdota pot reclamar la nostra atenció com una veritat. Una ficció en particular ens envolta contínuament, la que busca dividir-nos, des de la veritat, els uns als altres, que estiguem separats, el poble de les persones, les dones dels homes, els éssers humans de la natura. Però igual que vivim en un moment de divisió i fragmentació, també vivim en un moment d'immens moviment, més que en qualsevol altre moment de la història. La gent es mou, freqüentment fugint, caminant, nedant si és necessari, migrant per tot el món. I això només és el començament. La resposta, com sabem, ha estat tancar fronteres, construir murs, excloure, aïllar. Vivim en un ordre mundial tirànic, on la indiferència és la moneda habitual i l'esperança mercaderia de contraban. I part d'aquesta tirania és el control no només de l'espai, sinó també del temps. El moment en què vivim habita el present, es concentra en el passat recent i el futur immediat. No tinc això, vaig a comprar això, ara ho he comprat, he de tenir el següent. El passat profund s'oblida, el futur sense conseqüències. Molts diuen que el teatre no canviarà ni pot canviar res d'això, però el teatre no sortirà, perquè el teatre és un lloc, tinc la temptació de dir-ne un refugi, on es congreguen i es formen instantàniament comunitats, com hem fet sempre. Tots els teatres són la mida de les primeres comunitats humanes, de 50 a 14.000 ànimes, des d'una caravana nòmada fins a un terç de l'antiga Atenes. I per què el teatre només existeix en el present? També desafia aquesta visió desastrosa del temps. El moment actual és sempre el tema del teatre. Els seus significats es construeixen en un acte comunitari entre l'artista i el públic. No només aquí, però ara. Sense l'acte de l'artista, el públic no podria creure. Sense la creença de l'audiència, l'actuació no seria completa. Riem alhora, ens movem, romanem sense alè o sorpresos en silenci. I en aquest moment, a través del drama, descobrim la veritat més profunda, que el que consideràvem la divisió més privada entre nosaltres, la frontera de la nostra pròpia consciència individual, no té fronteres. És quelcom que compartim. I no ens podem aturar. Cada nit tornarem a aparèixer. Cada nit els actors i el públic es tornaran a plegar i es reeditarà el mateix drama. Perquè, com l'escriptor John Berger diu, en la profunda naturalesa del teatre hi ha un sentit de retorn ritual. Aquesta és la raó per la que el teatre sempre ha estat la forma d'art dels desposseïts, que per aquest desmantellament del nostre món és el que som. Arreu on hi hagi artistes i espectadors es representaran històrics que no el podran dir a cap altre lloc, ja sigui les òperes i teatres de les nostres ciutats, o els campaments que acullen els immigrants i els refugiats del nord-est de Líbia i d'arreu del món. Sempre estarem units, col·lectivament, en aquesta revocació. I si estiguéssim a Pidaura, podríem mirar i veure com ho compartim amb el paisatge més ampli, que sempre som part de la naturalesa i no podem escapar-nos de la mateixa manera que no podem escapar del planeta. Si estiguéssim al globe, veuríem com, aparentment, les preguntes privades estan dirigides a tots nosaltres. I si tinguéssim la flauta sirenaica de fa 40.000 anys, entendríem que el passat i el present són indivisibles i que la cadena de la comunitat humana mai, mai no pot ser trencada pels tirans i els demagogs. Simon McBurney. Escoltem el so d'unes abelles, és una música de William Bogham, però per què diem aquest so de les abelles? Perquè aquesta nit el Teatre Auditori representa una obra que es titula Apocalipsi Oblidat, la transhumanització de les abelles. I per parlar-ne tenim amb nosaltres Eloi Benet. Eloi, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? Bueno, nosaltres ja ho veus. Aquí hem fet ja abans el missatge del Dia Mundial del Teatre i ara entrem a parlar de teatre, però a veure, abans que comencem, Eloi, què vol dir teatre sistèmic?
Bé, el teatre sistèmic, que és el mètode que treballem la companyia La Mínima des de fa ja 10 anys, veu de tot el treball que va fer Sánchez Sinisterra als anys 70-80, amb un intent de buscar l'abstracció que tant en voga estava en altres maneres culturals de fer, que en el teatre estava una mica oblidat. I ell va intentar buscar quina manera hi havia de poder portar-ho a la transposició escènica, no? I és un treball molt tècnic en el que després ens hem donat compte nosaltres, ara fent-ho ara, que té una estètica i una manera d'arribar al públic molt directa i ens hem trobat molt còmodes i, de fet, ja hem fet diversos espectacles a partir d'aquesta tècnica. Bé, que no deixa de ser una manera de treure-li tota l'organicitat que té el fet teatral i buscar-lo des del punt de vista més abstracte, on els actors troben una llibertat que normalment no es troba dintre les estructures teatrals. I en aquest camí estem.
Clar, en Sánchez Sinisterra m'estàs parlant de la Beckett de fa molts anys.
Ah, exactament, del Teatro Fronterizo, no?
Teatro Fronterizo, exactament, i d'aquell d'aquella idea com de, una mica en aquells moments revolucionària. Jo penso que com passa amb tot, a vegades les coses, inclús mantenint aquesta tendència, es van com reabsorbint per la societat, no? I es va creant un públic que a vegades doncs, ja entra més en aquest. Jo recordo que aquí vau estar fent el suïcidi de l'elefant hipotecat.
L'any passat, justament, amb el Dia Mundial del Teatre, l'any passat, sí.
Exacte, o sigui que va ser molt interessant, molt interessant. I, a veure, explica'ns una mica, perquè jo intento avançar-me i diu, dels humans només en sobreviu la seva identitat virtual, el seu avatar. Ah. Davant d'aquesta perspectiva, què es pot fer? Què queda del jo i de nosaltres? Per què s'ha de viure? Per què es pot lluitar? Entrem-hi amb això, Eloi.
Doncs mira, una mica a partir del que comentaves de l'elefant hipotecat, que és l'espectacle que vam fer l'any passat, tot aquest espectacle que presentem avui és la tercera part d'una trilogia que justament va començar amb aquest espectacle de l'elefant hipotecat. Ens vam a l'any 2014, crec que va ser exactament, ens vam embarcar en aquesta aventura d'intentar fer una trilogia que parlés sobre la memòria col·lectiva i individual i de com recuperar aquesta memòria o de què significa per nosaltres això. Aquest de l'elefant hipotecat parlaven en el present en el que ens trobàvem, que era un present molt dificultós amb la crisi terrible que va arribar al 2007. El 2014 encara estava en plena crisi, estaven en voga totes les notícies sobre els problemes de les hipoteques, de la gent que prenia decisions dràstiques a partir d'aquest fet. Això ens va colpir bastant i vam començar a parlar sobre per què estava succeint això, no? El següent espectacle, que era la supervivència de les lluernes, que també la vam presentar a l'auditori, anàvem enrere, anàvem a la transició, on ens pensàvem i seguim pensant que allà podíem trobar el per què o el començament de per què havíem perdut aquesta memòria o d'on havia anat a parar i on havia començat a desaparèixer, no? I amb aquesta última, de l'Apocalypse Uploaded, la transhumanització de les abelles, que és aquests títols llargs que ens agraden tant, sí, que fem avui anem al futur, amb un futur distòpic, apocalíptic, on aquesta memòria ha desaparegut, han quedat uns retalls de memòria d'uns avatars que queden penjats al núvol d'internet, on queden alguns retalls de memòria d'algunes frases, alguns records que no saben aquests personatges d'on els hi venen, i intenten amb una mena de debat amb el públic o intentant introduir el públic en aquesta recerca de trobar aquesta memòria col·lectiva d'on ha anat a parar i si es pot recuperar a partir dels retalls que queden.
L'Albert Pijuan és l'autor de les tres?
Perdona'm?
Dic que l'Albert Pijuan és l'autor de les tres?
No, l'Albert Pijuan el vam absorbir a la companyia ara fa uns 2 anys i és el dramaturg d'aquesta última només.
Les
altres dues han sigut dramaturgia col·lectiva, diríem, no? La Daniela Derecki, que és la directora, sempre és la propulsora, i després els textos i de més ha sortit del treball col·lectiu, que és el que ens agrada fer.
Que suposo que és efectivament el que feu habitualment, o sigui, a partir d'un guió inicial, de començar a estirar i cadascú doncs fer una mica, anar composant cada un dels personatges, no?
Correcte, correcte. Els personatges que nosaltres ens agrada dir que estan en un llindar d'actor-personatge, mai arriba a ser un personatge del tot estructurat i preparat, sempre ens agrada navegar en aquesta frontera entre aquest actor-personatge que sempre és viu i que això ens ajuda molt amb aquest sistema que nosaltres treballem, i hem descobert que la relació amb el públic és molt més directa, no? No hi ha una frontera en la que suposadament hi ha un personatge ja estructurat i llunyà, sinó que s'està creant en el moment en què els ulls de l'espectador i els de l'actor s'estan trobant. I en aquella frontera trobem una llibertat que ens ajuda molt a connectar.
Que en el cas d'avui fareu l'espectacle a l'escenari del Teatre Auditori per 200 persones, aproximadament.
Aquest intent de... Ara, el que jo sé, avui estem al voltant de les 100, amb la qual encara hi ha temps que la gent acabi venint.
Bueno, això ho anem dient perquè jo ja us puc dir des d'aquí que paga la pena el fet d'anar-hi, I de viure tant en directe, tenint els actors tan a prop, és a dir, els personatges tan a prop, en aquest cas, perquè aquesta transmutació també es produeix entre l'actor i el personatge que està representant. Si no m'equivoco, estàs tu, Eloi Benet, l'Anna Berenguer, el Carlos Cruces, l'Esperança Crespi, el Toni Figuera, la Chantal Gavarró, l'Andrea Marinello i en Joan Martínez.
Exactament.
Aquest és l'equip, i la Daniela De Becchi, que és la directora, d'alguna manera la que us va acompanyant, perquè tal com entenc jo la construcció de l'obra, sempre la feu entre tots.
Sí, la Daniela és la que ens va juntar en un primer moment, i és la directora dels espectacles, però sí que és veritat que tot el treball que es fa col·lectiu, i això és la nostra força, ve d'aquí.
Ara jo pregunto, tal com pregunteu vosaltres, com se sobreviu l'apocalipsi, si l'apocalipsi ja és aquí?
Exacte. Bé, doncs donant-se compte que els apocalipsis no només és un, sinó que han sigut molts al llarg de la història, que cada vegada que hi ha un fet traumàtic no deixa de ser un apocalipsi, una manera de tornar a reneixer a partir d'aquell lloc. No és una fi de res, sinó que és un principi d'algú. Com podria ser el que significa l'apocalipsi bíblic, o que podria ser que a partir d'aquesta destrucció total és l'oportunitat de reneixer. I nosaltres descobrim, o intentem descobrir, intentem tenir aquesta conversa al públic, on descobrim que és el moment de no llepar-nos les ferides, sinó de donar-nos compte que és l'oportunitat perfecta, o una crisi, de poder reneixer, de poder tornar a reeixir.
Vosaltres trobeu un públic, suposo, generalment jove.
Déu-n'hi-do, sí, bastant jove, perquè potser pel tipus de propostes que fem, el públic jove potser ho accepta més. Però la resposta que hem tingut de públic de totes les edats és fabulosa, perquè aconseguim sorprendre, potser aconseguim entretenir, són espectacles bastant dinàmics, en els que a més hi ha música en directe, en aquest cas també, cantem en directe i en instruments, i és bastant novedós i dinàmic, i això sorprèn.
Jo recordo en el cas del suïcidi de l'Elefant Hipotecat, que sortia un moment determinat amb la guitarra,
sí.
O sigui, era un trencament important de l'escena, però que s'integrava immediatament, prenia caràcter dintre del que s'estava exposant en aquell moment, no? O sigui, que tenia aquesta capacitat, com diguéssim, d'equilibrar, i a la vegada de trencar les dues coses, no?
Exacte, sí, a més tenim la veu de l'Andrea Marinello, que té una veu fabulosa, que també ens canta sempre, ho aprofitem, s'ha d'aprofitar. Avui també tenim la Chantal tocant el cello, que és molt maco, un instrument preciós, tan net, i que entra tant al teatre, no?, amb guitarres elèctriques.
La veu humana, sí. Es diu del cello,
Disculpa'm?
Dic que del cello se'n diu que és la veu, és com la veu humana.
Exactament. A mi m'emociona molt sempre que el sento, perquè realment la vibració i la freqüència que té, exactament, a mi també em sembla com la veu humana, sí, és veritat.
Teniu algun espectacle, a part d'aquest que esteu ara representant, hi ha alguna cosa que s'està coent en aquest moment, que hi esteu treballant, o de moment encara no?
L'Albert Pisuan, que és el que comentava abans, que és el nostre actual dramaturg, que ens aprofitem molt d'ell, no para, és un tio molt, molt despert i molt, molt talentós, i no para d'escriure, no volem de frenar. I si ara, per exemple, has escrit una obra que la vam presentar ara com a lectura a la Sala Beckett,
sí.
amb vistes de possibles una residència o alguna cosa que es pugui fer allà, i a part també vam guanyar un premi de Cotxeres Borrell, donaven un premi per poder fer un espectacle que la farem el mes que ve, i és un experiment performàntic, on farem 8 hores de teatre sistèmic, que serà el moment que la gent entengui exactament quina és la nostra feina pura i dura, no? I seran 8 hores seguides, els actors estarem treballant sobre els sistemes i uns textos de l'Albert Pijuan.
Déu-n'hi-do, no? És una aposta bastant agosarada, no?
Bastant, sí. Som uns valents o uns intrèpids, no sé com dir-ho. Però sí, ens agrada arriscar-nos, ens agrada trobar una mica les fronteres de tot per despertar consciències.
És indiscutible que, com a mínim, vosaltres trenqueu una mica, doncs, l'esquema no dic de la professió, perquè en definitiva l'actor i l'actriu generalment ja juguen bastant aquest fet, no? Però aquest, sí. aquesta, ho porteu potser fins a un punt, fins a un límit, aquesta manera de funcionar, de treballar. 8 hores a l'escenari, 8 hores davant de la gent, en fi, Déu-n'hi-do, eh?
És fort, és fort, sí, de fet, nosaltres no sé si és perquè ho agafem d'això del Teatre Fronterizo, però nosaltres ho portem a les fronteres perquè és on ens trobàvem que allà hi passaven coses, allà. L'altre, evidentment, tot està inventat en totes les disciplines, només és buscar una revisió, buscar altres maneres d'entendre el que ja està inventat, i ens trobàvem que per explicar el que ja està explicat, per això no fèiem falta, que potser fèiem falta en trobar aquests límits o aquestes fronteres, i justament amb aquesta recerca a nivell interpretatiu i com a treball interpretatiu, els actors ens hi sentim molt còmodes i orgullosos de poder fer-ho, sí.
El grup que forma la Minimal, aquests que he citat avui, per exemple, el que actuaran avui, la majoria són els mateixos que vàreu començar?
La majoria, sí. La veritat és que és una companyia bastant estable en aquest sentit i deu ser que ens agrada molt, però la majoria som els que vam començar ara ja fa 10 anys, exacte.
10 anys, Déu-n'hi-do. És una...
Sí,
és
avui
una...
en dia és fort dir-ho, això. Sí,
sí. és veritat. Aquesta capacitat que teniu d'anar adaptant-se en els espais o d'intentar que els espais s'adaptin al que vosaltres esteu preparant o esteu fent, la feu per tot Catalunya?
Sí. Nosaltres, de fet, tenim una feinada de por cada cop que anem a un espai o un teatre, perquè el que ens agrada a nosaltres és adaptar-nos nosaltres a l'espai i no pas al revés, no?
Clar.
I això provoca que un altre cop tornem a trencar la convencionalitat dels espais i de les propostes i que, a més, puguem fer veure l'espai físic del teatre d'una altra manera, i això també descol·loca l'espectador, i en aquesta descol·locació nosaltres ens afavoreix perquè els tenim a tots, el públic el tenim amb una altra disposició, no aquesta posició apalancada que a vegades succeeix en els teatres i les platees, sinó que tens el públic amb una expectativa i una certa incomoditat, no incomoditat física, sinó de l'expectativa que estàs passant, que això fa que el que nosaltres expliquem els hi entri per un altre costat.
Podem dir que el teniu d'una forma tampoc exacta, una mica segrestat.
Sí, la veritat és que sí.
Això és veritat. Bueno, Eloi, doncs moltes gràcies per haver-nos explicat tot això. Tinc ganes de veure-ho, aquesta nit estaré allà amb vosaltres.
I cal
dir això, que encara queden entrades i que la gent doncs no s'ho perdi, perquè és una experiència que segur que serà recordada. Gràcies a Eloi Benet, i que aquesta nit a les 9 l'escenari estigui ple, doblement ple, de la gent, del públic i de vosaltres. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Jo no cantava pa que m'escucharan ni porque mi voz fuera buena. Jo canto pa que me lleva la fatiguilla y la pena. Els alegnos punts prans.
Hem començat a posar una música de la Sílvia Pérez Cruz i el Rifri, que en aquest cas era Que me van aniquilando, d'Enrique Morente, perquè volíem parlar i volem parlar i parlarem de Bodas de Sangre, de Federico García Lorca, que representa aquesta nit, perdó, el divendres, demà a la nit, a les 9 de la nit, al Teatre Auditori de Sant Cugat. L'obra de Federico García Lorca és una tragèdia en vers i en prosa, de l'escriptor andalús, que està escrita a l'any 1931 i que es va estrenar a l'any 1933 en el Teatro Beatriz de Madrid amb la companyia de Josefina Díaz i Manuel Collado, i que ha sigut portat, a més, al cinema en diverses ocasions. Tenim pendent una conversa a través del fil telefònic amb el seu director, en Oriol Brogi, però en aquests moments tenim certes dificultats en poder estar parlant amb ell, i per tant comentaré que es tracta d'una producció poètica i teatral que centra sobretot en una anàlisi d'un sentiment tràgic, un sentiment tràgic que des de les coses antigues fins a les modernes, una manera de veure la tragèdia, i tot això emmarcat en aquest paisatge andalús que és tràgic i que és universal. I finalment tenim la possibilitat de poder-ho comentar amb el seu director, Oriol Brogi, a qui donem la benvinguda en el programa Molta Comèdia. Oriol, benvingut.
Hola, bones.
Què tal?
Bé.
T'he agafat en un mal moment?
No, parlo una miqueta així perquè surto del dentista i la boca una mica dormida. És a dir, que si em sentiu una mica dormit és que... Però bé.
Bé, doncs estava començant a parlar de Bodas de Sangre, que demà es representarà en l'escenari del Teatre Auditori de Sant Cugat, que tu vas dirigir, que tu dirigeixes, amb un repartiment extraordinari, amb l'Ivan Benet, l'Anna Castell, la Nora Navas, el Pau Roca, la Clara Segura i la Montse Bellveí. Tu en el Teatre Auditori, precisament, que saps que, no sé si ho saps, t'ho recordo, que el dia 25 de setembre d'aquest any farà 25 anys que es va inaugurar, has fet un munt d'obres, alguna d'elles com a actor.
També d'actor, sí, vaig fer director també.
Vaig fer director, jo recordo...
Més de director que d'actor, però...
Potser era amb La Bar de Molière, pot ser?
La Bar de Molière... Després també he actuat més d'una vegada, em sembla... La Bar de Molière va ser la primera, sí senyor, però després hi he actuat alguna altra vegada, més d'una. No me'n recordo amb quina.
Bueno, en qualsevol cas has estat fent moltes coses. Una de les característiques que jo penso que tens com a director és aquesta versatilitat, perquè clar, en aquest moment estem parlant i parlarem de Bodas de Sangre de García Lorca, però és que hem vist Natàlia en Casa Cupiel o hem vist un Hamlet extraordinari, un Hamlet amb Julio Manrique extraordinari. Hem vist moltíssimes coses absolutament diferents. Suposo que aquesta és la característica pròpia teva.
Sí, bé, clar, no, jo no ho sé segur, però també és veritat que quan et poses a fer una cosa va cap a un costat que no domines del tot, que tu tens idees, que tu tens una manera de treballar i una manera de fer, però aquella gent amb què t'has trobat, aquells actors i músics que t'has trobat i a l'obra et porten cap a alguna cosa nova que no saps gaire quina és i et deixes portar una miqueta. Tu domines i et deixes portar l'hora. Jo intentem ser, la gent de teatre, suposo que tots els directors intentem ser versàtils, perquè per un costat tens ganes de fer les teves coses i d'explicar-te de fer un estil i el teu segell o la teva manera de deixar una empremta en aquella cosa que estàs fent, però alhora tens ganes de fer coses diferents. I aquesta barreja potser és això que dona aquesta versatilitat que parlaves.
Aquí tenim un repartiment que penso que trenca bastant, potser a vegades pot pensar algú que s'ho miri des de fora, pot pensar que no, que no, que potser físicament no encaixa o sempre no encaixar des d'un punt de vista clàssic amb els personatges de, sí, d'aquesta obra.
Sí, aquesta obra és una obra per bastants actors, per no sé, 15, 7, entre 15 i 20 actors hi podrien sortir amb un repartiment clàssic, diguéssim, amb un elenco, no? Que a més és una obra, ja, diguéssim, així, del castellà, que se'n podria dir elenco, no? És a dir, que és una tradició que nosaltres hem canviat, o sigui, ens l'hem enfocat diferent. Hi ha un repartiment d'actors que demostren davant del públic que poden fer un paper i un altre, i per tant són versàtils, i hi ha també uns músics d'escena, que això no els he dit abans, que és en Joan Garriga, que és el líder de la Trova Kung Fu i de Dos Minguets de la nostra època,
sí,
amb el Marià Roc i el Marc Serra, que diguéssim, van explicant l'obra, i tant és així que la canten, la interpreten, ara fan un paper, ara fan un altre, per tant, és menys important si aquella actriu, diguéssim, té el paper i ha fet, o si aquella actriu, és més important que aquella actriu està interpretant aquell paper, no? Està explicant al públic, ara jo faig de mare, ara jo faig de nòvia. De manera que la Clara Segura fa de nòvia, que és veritat que no, per edat potser ja no li tocaria, potser ja no li tocaria, però en canvi, o l'Ivan Benet fa de Leonardo, que potser per edat no li tocaria, però en canvi quan t'hi poses penses, i per què no pot ser la nòvia, i el nòvio és igual, quina edat tenen, si són rossos, si són alts, si són baixos, si són blancs, si són negres, si són... És igual, perquè m'expliquen aquesta història. I també ens agafem a una poètica que té el Lorca, no?, que és molt coneguda per tots, que és un dramaturg important, però també un poeta, algú molt esbojarrat, que es deixa endur, que es deixa portar per es voler explicar alguna cosa, i que es deixa anar amb un món que, si desfigures una miqueta el naturalisme, doncs crec que creix una miqueta més.
Cap, que és una tragèdia originalment escrita en vers i en prosa, que no sé si tu conserves exactament aquest mateix caràcter o també trenques una mica amb això.
El vers i la prosa, jo crec que per un actor el que els hi dona és un signe, una senyal cap a on portar-ho, però finalment un actor sempre parla en vers, no? Una persona que... Bueno, de fet, tots parlem en vers, no? És a dir, sempre poses un ritme. O sigui, el vers no és res més que, a part del vers rimat i ritmat exactament, parlar en vers vol dir que està escrit d'una manera, vol dir l'escriptor et dona unes pautes, és a dir, mira, fes aquí una pauseta perquè hi haurà una cesura, perquè aquí haurà de respirar, però finalment quan un actor sempre parla en vers, jo crec. I és veritat que l'obra està escrita en vers i en prosa, vol dir que hi ha uns trons que són més dialogats, hi ha alguns trons que podrien ser més recitats o inclús cantats, no? Però a l'hora de respectar-ho o no, ja entenc la pregunta, però crec que sí, ho respectem, però alhora ens ho considerem tot vers.
Bueno,
i així
fet...
tot ho diem amb un cert ritme i amb una certa manera. I bueno, ho intentem, vaja.
Clar, el fet d'introduir, com deies abans, els músics, vol dir que ja fas una visió, ja fas una visió diferent, no? Una visió diferent,
sí,
que
ja
està dient, us anem a explicar una història d'aquesta Andalusia profunda, etcètera, etcètera, sí, on hi ha aquests problemes, aquest dramatisme, que aquestes dues famílies que estan, doncs,
sí,
enfrontades des de sempre, no? I que continuaran,
sí,
i més que mai es veurà durant la representació.
Sí. En l'obra hi ha uns trossos que sembla que estiguin cantats, no? Que són com cançons, nana de tal, i per explicar aquest món que es dius així, les músiques, la forma de cantar, d'enfrontar això, també serà important. Nosaltres, per un costat, ens hem deixat portar, per com et deia, de la poesia, i ens hem oblidat en algun moment si estàvem explicant exactament la història, i d'aquesta forma jo crec que arribem a explicar la història d'una forma diferent, però més arrelada, més profunda. La música ajuda a ser profund, i la baralla aquesta lluita entre famílies, i és des del principi, no, tampoc és tant entre famílies, és a dir, hi ha los Félix, que la mare del nòvio no suporta perquè van matar el pare i el germà, però aquest no és ben bé de los Félix, és un cosí. Ja s'instal·la una baralla general, diguéssim, és a dir, tu pones alerta a qualsevol cosa que pugui passar, i finalment hi ha un problema d'amor, és a dir, que la nòvia, el problema és que està enamorada no del nòvio, sinó del tal Leonardo.
Don Leonardo, que igualment és curiós, és l'únic personatge que té nom.
El Leonardo és l'únic que té nom, senyor. Sí. Aquestes coses són molt maques, eh? Quan te n'adones, és molt bonic. I, ostres, la mare, el padre de la nòvia, sí. la mujer de, la criada de, la tal de, i el Leonardo. És com la cosa... És el problema. Si no hi hagués el Leonardo... no hi hauria problema, tota aquella gent no estaria més o menys bé. Inclús la nòvia o la madre, que són més protagonistes que el Leonardo, quasi bé, no tenen nom.
No tenen nom, sí.
Són com un estereotip, potser.
Hi ha elements que no són persones, però que, en canvi, amb García Lorca són molt... molt potent sempre, per exemple, la lluna, no? La lluna sempre està marcant, sempre està sempre està amb escena, no? Poèticament, sí, i també com un aspecte de la mort.
Sí, aquí hi ha dos personatges quan arriben en el bosc, en el món del bosc i de la nit, ja apareix el personatge de la lluna que parla, posa luna, dos punts, no? I després posa la mendiga, que és la muerte, que és la mort. La mendiga és la que s'endú la que va mendigant unes engrunes de pa i s'endú les vides. I amb l'Orca hi és molt present, la lluna, la mort, el cavall, són símbols i són idees fixes, no? Però també alhora molt versàtils, com dèiem al principi, perquè es van manifestant de diferents maneres, i aquí surt una escena.
Per cert, sí, Oriol, tindrem cavall o no?
No, cavall aquí en la biblioteca vam estrenar amb un cavall.
Ja, per això t'ho dic.
Però en les bolos, el problema que hi havia, a part de les complicacions normatives i tot això que canvien a cada ciutat i és complicat de transport, etc., també hi ha alguna cosa que el cavall té una presència molt forta i posat a escena en un escenari normal, diguéssim, a la italiana, etc., és molt, molt difícil de dominar.
És veritat.
Ell, diguéssim, el cavall té una relació perfecta amb l'espai i tot, i se'n fas creus de lo ràpid que va a entendre-ho tot, però la força del cavall, vist des de fora, però aquí a Sant Cugat, veure el cavall des de sota, no?, bueno, si et pots veure, pot ser també preciós, però no el veus des de dalt, el veus com hi veuria la panxa, no? I aleshores no és el mateix. I aleshores, per la gira hem optat per una solució que ha acabat sent més fàcil i millor, jo crec, que és una projecció del cavall en part de l'obra que vam fer a Barcelona i en part unes gravacions especials que hem fet del mateix cavall, i es crea tot una explicació i un món a darrere que acaba sent, jo crec que ha vist, després ho veiem, i dius, és millor a Sant Cugat que a Barcelona, perquè era més clar i és més fàcil, recull la màgia de la biblioteca i l'explota i la fa anar cap a un altre lloc més interessant.
Hi ha també un element de tipus simbòlic en l'obra de García Lorca, sempre són els ganivets.
El ganivet,
la navalla, allò... Sí.
Ell parla, al principi surt la navalla, que és allò, que l'eina que els homes fan servir per matar-se entre ells. També té una cosa així molt, molt viril, no? El viril del sentit cutre, no? De l'home que treu la navalla i es sent més fort i més guapo i no se n'adona del mal que fa, la cosa fàl·lica. I després hi ha també, al final hi ha uns versos aquí, poden ser molt bonics, que parlen com que la vida, que hi ha com cuchillos, que penetren en la carn i en l'alma i treuen la vida a través d'aquestes penetracions. I jo crec que té les dues coses, la part simbòlica i la part poètica.
Que la mare, per exemple, el que vol des del principi de l'obra és que el seu fill no porti cap ganivet, no porti cap navalla, no?
No porti navalla, sí, que surti sense pistola, diguéssim.
Molt bé, Oriol, doncs, escolta'm, lamento que hagi tingut que parlar, que hagi sortit del dentista, perquè no és...
Jo també.
No és pagès.
Però la poesia i el teatre no es poden extreure de la vida real, i si hi ha un queixal que no està bé, doncs s'ha d'arreglar.
S'ha d'arreglar. No, ben fet que fas. Doncs escolta'm, esperem demà, ja saps, millor que ja saps, vale, que estan exaurides les entrades.
Ah, no sabia. Ai, que bé, mira.
Sí, sí, sí.
Mira, veus.
Estan exaurides teatre, des de fa algun dia, i sí, alguns dies i estem parlant de 820 butaques.
Estem parlant, perdó, que t'he perdut.
Estem parlant de 820 espectadors.
Ah, ostres, clar, és que ja hi ha molta gent realment.
Sí, a més últimament hi ha hagut una certa ampliació, han ampliat tres files sí, a la platea i una a l'amfiteatre, i per tant doncs hi ha més capacitat, i quan hi ha un espectacle com aquest que porta doncs el segell per una part de García Lorca, per altra part de Barogi, i per altra part doncs d'aquest repartiment tan espectacular, doncs escolta'm, segur que funciona. Per tant, segur que tindreu, de moment, allò que en diuen un lleno, el teniu.
Molt bé, que ja comencem bé. Jo espero que els agradi molt a tothom, a veure com funciona.
Molt bé, Oriol, doncs moltes gràcies per la teva atenció i que et recuperis bé,
Perfecte.
Vinga,
perfecte.
Gràcies. Adéu.
Moltes gràcies.
Adéu.
Adéu. Adéu. Ja veieu que hi ha moltes coses per veure aquesta setmana, perquè avui n'hem parlat amb dos dels protagonistes del que es farà avui dijous i el que es farà demà divendres al Teatre Auditori. Però avui, com ja sabeu, cada dijous al MUT hi ha música. En aquest cas tenim jazz.
Tenim jazz amb Leo Torres, trompeta, amb Marco Boy, contrabaix, i amb Marco Losada, bateria. I, repetint el que estàvem dient, a les 9 al Teatre Auditori, Apocalipsi Obliat, la transhumanització de les abelles per la companyia La Minimal, amb la direcció de la Daniela De Becchi, que és, a més, un comentari, és una escenografia que s'ha fet en el Teatre Auditori. O sigui que hi ha una participació, hi ha una mena de coproducció entre el Teatre Auditori i La Minimal quan va presentar aquest espectacle en el Festival de Tàrrega. Dissabte, a les 6 de la tarda, al Teatre de Mirassol tenim la companyia Zum Zum, que presenta La gallina dels ous d'or, de Ramon Molins Marquès, dintre de la programació familiar. M'he saltat el divendres, i no pot ser, perquè el divendres a les 9, al Teatre Auditori, com hem parlat ara mateix amb el director Oriol Brogi, es presenta Les bodes de sang de Federico García Lorca, amb un repartiment extraordinari que m'agradarà dir perquè fan una representació fantàstica, que són l'Ivan Benet, l'Anna Castells, la Nora Navas, en Pau Roca, la Clara Segura i la Montse Bellveí. Amb aquests músics que ha comentat en Oriol, en Joan Garriga, la Maria Roc i en Marc Serra, que el que fan és intervenir amb l'obra com una espècie de narradors d'aquesta gran tragèdia que s'acaba, com totes les tragèdies, malament. El diumenge, a les 7 de la tarda, no us ho perdeu, La vida en un tren, de Víctor Alexandre, dirigida per Teresa Canes, amb més de 80 actrius, actors, músics i ballarins santcugatencs a l'escenari. Recordeu que això ho vam comentar la setmana passada amb els propis protagonistes. És una producció de la Taula d'Arts Escèniques, teatre, i està dins dels actes de commemoració del Dia Mundial del Teatre, però també dels actes del centenari de l'arribada del tren a la ciutat. I a la mateixa hora, com de costum, a les 7 de la tarda també hi ha concert de joventuts musicals a l'Aula Magna del Conservatori i a les 9 de la nit, a la cafeteria del Teatre Auditori, jazz, en Gabriel Amargant Trio. Penso que hi ha una mica de tot. El ser que hi ha entrades encara pendents de vendre, que es poden comprar, de La vida en un tren del diumenge per la tarda. Insisteixo, es tracta d'una representació d'aquelles que són especials, memorables, perquè no cada dia en un escenari es reuneixen tantíssima gent i no cada dia en un escenari hi ha la gent de la ciutat, de la pròpia ciutat, que és protagonista i a la vegada doncs exposadora d'una quantitat de gent que fa teatre, que fa música, que fa dansa en aquesta ciutat, que si no ni no té altres coses, aquesta sí que la té. Moltíssima gent interessada en les arts escèniques que treballen i que fan pel seu gust i per les seves ganes de fer-ho una cosa que costa molt de poder doncs, tirar endavant. Per tant, recordeu, avui al Teatre Auditori Teatre, demà al Teatre Auditori Teatre, diumenge al Teatre Auditori Teatre, no hi fallem. I jo em despedeixo de vosaltres fins la setmana vinent. La setmana vinent segurament tindrem algun comentari sobre precisament aquesta obra i alguna gent que en parlarà. Estarem a Setmana Santa. Estigueu aquí, ens escolteu, i si no, entreu a Cugat.cat i ens ho seguiu. Vinga, fins dijous vinent. Adeu.
Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.